Adéu.
Adéu, Manu.
Fins demà.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Rosalía, terra a Barcelona.
Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no.
El Palau Sant Jordi es prepara per un calendari de vertigen. Avui, dilluns, dimecres, divendres i dissabte, Rosalía torna a casa amb la seva gira mundial, el Lux Tour. Quatre nits d'art i emoció, amb les entrades exaurides des de fa mesos i la magnitud del que volen dir quatre nits gairebé seguides. Això és difícil d'explicar. Aquest esforç físic, vocal i mental que és absolut en Rosalía. Més encara si la música es pren tan seriosament com se la pren Rosalía a la recerca de l'art total. Amb una proposta que s'allunya dels concerts de música pop normals, per exemple, amb l'acompanyament de l'Heritage Orquestra, que porten una maduresa única en aquest espectacle. O també amb els recursos teatrals que duen el set de la creadora de Motomami a un nou nivell. De moment, la gira de Lux ha enlluernat el públic per allà on ha passat. Ja ho veurem també els que hi puguin anar avui o qualsevol altre dia d'aquesta setmana. Barcelona rebrà avui d'aquesta artista catalana més universal del moment i també de les últimes dècades. Segurament des de Ferran Adrià. Rosalía torna al lloc on va començar tot, a casa seva, i torna per presentar un àlbum que l'ha consolidada definitivament a l'Olimp musical. No només perquè s'hagi rendit també la crítica, amb un veredicte unànime, sinó perquè és capaç d'arribar ben bé a tothom. Amb una proposta original, fidel a ella mateixa, que barreja estils i conceptes com faria un xef en un gran restaurant. Rosalía no ha escollit el camí fàcil. A Lux hauria pogut repetir aquella fórmula que ja li funcionava, la que li garantia milions de reproduccions automàtiques. Però va decidir anar un pas més enllà, tant en el concepte de l'àlbum com en la preparació d'aquesta gira. Ha explorat també sons nous, tensant els límits del seu propi estil i construint un relat profund que demana ser escoltat des del principi fins al final. Amb atenció i amb pausa, justament en aquesta era de la distracció constant. La bogeria col·lectiva per aconseguir una entrada no s'explica només per una bona campanya de màrqueting. És la constatació que Rosalía toca alguna cosa profunda en l'ànima de la gent. Ha fet el cim, fent exactament el contrari del que la indústria intenta imposar, barrejant les arrels més tradicionals amb la vanguarda més trencadora. I la passió que ha generat és, en el fons, la resposta del públic mundial a l'autenticitat de la seva cantant. La gent sap reconèixer quan al davant hi té talent de debò, com veuran avui els afortunats que podran ser-hi, perquè Barcelona arrenca una setmana històrica per la música catalana. La fita d'un artista global i alhora catalana que s'ha menjat el món sense oblidar d'on ve. Benvinguda a casa, Rosalía.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui és dilluns 13 d'abril, ens hem despertat amb 9 graus a l'Estartit i aquí amb tramuntana. També al sud de Catalunya bufa el vent de mestral amb 10 graus a Mas de Barberans, 2 graus a Pujal a l'Anoia i 2 a Bossòst, a la Vall d'Aran, i amb restes de ruixats que acaben al litoral, prelitoral, però que tenen les hores comptades, d'aquí 1-2 hores a tot estirar ja hauran desaparegut. Amb molts núvols també la resta de Catalunya, amb tendència que durant el matí s'obren clarianes, a la tarda fins i tot s'imposarà el sol a la majoria de comarques, però també creixeran algunes nuvolades en punts de la Vall d'Aran, del nord-est de Catalunya, podrien arribar a deixar alguns ruixats, poca cosa. La temperatura avui frenada, allà on més s'enfili arribarà als 20-22 graus, amb tramuntana i mestral, i amb previsió que a partir de demà el temps sigui molt més estable i que pugi la temperatura.
Ara són les 8:05 i d'aquí a pocs minuts seguirem parlant de Rosalía. Ho farem anant en directe ja al Palau Sant Jordi de Barcelona, on ja hi ha cues de gent que comencen ja a esperar per poder entrar aquesta nit. Ho farem també amb Laura Fa i amb Núria Sampere, que va ser directora de l'ESMUC i va ser professora de Rosalía. Serà a partir de les 10 del matí. Tot això mentre, malauradament, l'escena internacional continua més turbulenta que mai. I la novetat de les últimes hores és que els Estats Units han anunciat un bloqueig a l'estret d'Hormuz després que les negociacions amb l'Iran no arribessin a res de concret. Donald Trump ha anunciat que hi desplegarà la marina nord-americana per prendre'n el control.
Very good things are happening with regard to the strait, Hormuz. 10 o'clock tomorrow we have a blockade going into effect.
Trump assegura que el bloqueig s'aplicarà a partir de les 6 d'aquesta tarda, hora d'aquí. Inicialment ha dit que bloquejarien completament l'estret, però després ho ha rebaixat una mica, dient que aturaran qualsevol vaixell que entri o surti de ports iranians. Però que permetrien que altres vaixells hi transitessin. Per tant, tenim, un cop més, una gran confusió sobre l'abast d'una mesura anunciada per Donald Trump. Per la seva banda, la marina iraniana ha qualificat de ridícules les amenaces dels Estats Units. Anem en directe a l'Iran. Sergi Roca, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
De fet, Sergi, la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que l'estret d'Hormuz completament està sota control.
Sí, i per fer-ho encara més evident, ha publicat aquest vídeo.
Attention all vessels in Oman Sea.
On es veu i se sent a la marina iraniana avisant a un destructor nord-americà que abandoni la zona. Unes imatges corresponents a un incident que va passar dissabte just el dia que Trump va anunciar una operació de desminatge, que és obvi que no ha fructificat. D'aquí que hi anunciés aquest bloqueig, sobretot vaixell que esquivi el bloqueig iranià. Si això arribés a passar, afectaria de ple les exportacions iranianes de petroli, que són gairebé l'única via d'ingressos de la República Islàmica. Però és que, esclar, també tallaria d'arrel la poca sortida de cru cap a Àsia, que és el continent més afectat per aquesta crisi.
En teoria, ara mateix continua també en vigor l'alto el foc que van acordar l'Iran i els Estats Units. S'acaba, recordem, el 22 d'abril. De tota manera, tot està encara més fràgil després de les converses d'aquest cap de setmana que, Sergi, no han portat a res en concret.
Sí, està tot molt més precari, encara. El règim iranià se sent reforçat de les converses d'Islamabad. Ara, cada part sap on està cadascú, on són, per si no ho sabien, les línies vermelles. Algunes veus dins de l'Iran se surten dels relats però de blanc o negre. És el cas del sociòleg Taghi Azad, que en les últimes eleccions va donar suport a l'actual president Pezeshkian. Ens diu que el que surti d'aquesta guerra pot ser molt més transformador que no pas amb una revolta popular.
La guerra és el millor que li pot passar a la societat iraniana. Després de la guerra haurem de començar a evolucionar i escoltar el que vol la gent, però amb la revolució no. Amb les revolucions la gent arriba, intenta dominar-ho tot i es destrueix la societat.
La realitat és que els iranians s'han de conformar aprofitant de moment aquest mínim alto al foc per treure una mica el cap del fangar on es troben ara mateix. Tots, però tirant dels estalvis i sense internet, que continua sent un dels principals maldecaps també per l'economia.
Gràcies, Sergi Roca, amb José Antonio Rodríguez des de l'Iran. Que vagi bé, fins ara.
Adéu, fins ara.
I sobre aquestes negociacions, el gran dubte també és si tindran continuïtat. El ministre d'Afers Estrangers del Pakistan, que ha fet, recordem, de mediador, assegura que l'Iran i els Estats Units estaven a tocar, diu a dos dits, d'arribar a un acord. Donald Trump, però, minimitza fins i tot la importància de les converses.
No ho sé, tant me fa si tornen o no. Si no tornen, em sembla bé.
Insistim que la novetat de les últimes hores és que ara són els Estats Units els que amenacen en bloquejar pel seu compte l'estret d'Hormuz. Això després dels atacs de l'Iran, que ja hi haguessin reduït també molt el trànsit. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I avui és una de les preguntes. Per què ho fa això ara Donald Trump?
El gran consens és que ho fa bàsicament per collar econòmicament l'Iran. Primer, per reduir les exportacions de petroli i gas iranià que es canalitzen a través de l'illa de Har, que pot quedar aïllada si els Estats Units bloquegen l'estret d'Hormuz. Donald Trump, a més, també ha dit explícitament que no vol que els vaixells que passin per l'estret paguin peatge. Ho vam explicar la setmana passada. El trànsit d'Hormuz havia reduït, però no s'havia tallat del tot. Hi havia vaixells que hi estaven passant i hi havia informacions que deia que aconseguien passar-hi pagant fins a 2 milions de dòlars en criptomonedes a l'Iran. En última instància, els Estats Units també podrien buscar el control de l'estret, però això implicaria un gran desplegament militar a llarg termini.
En tot cas, el fracàs, diguéssim, de les converses entre Washington i Teheran també ha tornat a fer disparar el preu del petroli.
102 dòlars en el cas del barril de Brent, que és el de referència. Feia pràcticament una setmana que no pujava els tres dígits, però torna a estar-hi. 102 dòlars aquestes últimes hores. Avui, a més, l'OPEP, l'Organització de Productors del Petroli, publica el seu informe mensual. Serà el primer que hauria d'incloure estimacions sobre l'impacte de la guerra, i després hi ha les conseqüències que això té en el combustible que fem servir en els cotxes o en els avions. Avui el Financial Times avança que l'associació ACI Europe, que representa els aeroports de la Unió Europea, ha advertit que s'enfronten a una escassedat sistèmica de combustible per avions, sistèmica, si l'estret d'Hormuz no reobre del tot en 3 setmanes.
I qui no ha intervingut en aquestes converses entre l'Iran i els Estats Units és Israel. A les últimes hores, Benjamin Netanyahu ha assegurat que el seu exèrcit ha eliminat l'amenaça de Hezbollah amb els seus bombardejos al sud del Líban. Demà, els dos governs, l'israelià i el libanès, també començaran a negociar. Enviat especial a Beirut, Jordi Baró.
Comença la setena setmana de guerra al Líban amb les expectatives en les primeres converses previstes per demà amb Israel, amb la mediació dels Estats Units. L'exèrcit israelià ha continuat bombardejant el sud del país en la guerra contra la milícia libanesa de Hezbollah, mentre Beirut continua refent-se de l'atac massiu de dimecres passat, que va colpejar barris fins ara considerats segurs, com la zona rica de Talet al-Hayat, on Ali Sabak mirava ahir encara l'edifici en runes on va morir la seva mare i el seu germà petit.
Hem viscut aquí durant els darrers 40 anys. Es considera un barri de luxe. No hem vist mai res perquè és un barri mixt. No hi ha res de polític aquí.
Els serveis sanitaris del Líban estan al límit després del dimecres negre, el dia amb més morts de la història recent del país, més de 350. Des de Beirut, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest panorama coincideix amb la celebració a Israel del dia de la commemoració dels màrtirs i herois de l'Holocaust.
Sí, serà avui. Cada any es fa una cerimònia a Jerusalem, però aquest any, arran de la guerra, s'admetrà un acte pregravat. A les últimes hores, això també és important, s'ha actualitzat també el balanç de baixes d'aquesta guerra. Estem parlant de 1.700 persones mortes a l'Iran, segons organitzacions dels drets humans, de 2.000 persones mortes al Líban, segons el govern, de 32 morts als països del Golf, 22 a Israel i 13 militars nord-americans, en aquest cas per atacs iranians.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
Pendents avui del Pròxim Orient i també del que ha passat a Hongria.
Tot i que encara no està complet, el resultat de les eleccions és comprensible i clar. És dolorós per nosaltres, però és evident que no se'ns ha donat la responsabilitat i l'oportunitat de governar. El partit guanyador ha estat felicitat.
Aquest és Víctor Orbán, admetent la seva derrota en unes eleccions per primer cop en 16 anys. El partit TISA, liderat per Péter Magyar, s'ha imposat amb la majoria absoluta el fins ara primer ministre, que en aquesta campanya ha rebut el suport de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu, de Javier Milei o Santiago Abascal. Magyar, conservador i considerat més europeista, governarà Hongria els pròxims anys. Anem cap a Budapest, enviat especial, Xavier Vilà, bon dia.
Bon dia, Ricard.
La premsa hongaresa, fins i tot la més conservadora, que avui admet aquesta contundència del resultat.
Sí, sí, i reflecteix un resultat aclaparador que confirma, diuen, el cansament dels hongaresos amb un Orbán al que foragiten del poder ancorant-se en la idea que han entregat aquest país a una elit minúscula a canvi d'abandonar la gent del carrer. L'altre angle que t'explico evident aquí en arrencar el dia és el cant dels milers de manifestants ahir a Betaniter, on Magyar va celebrar la victòria. Russos fora, cantaven a pulmó obert. Va ser com un viatge en el temps, irònicament, quan gent com Orbán lluitava contra els soviètics.
I és important destacar, Xavier, que el futur del primer ministre ha defensat el retorn d'Hongria al nucli de la Unió Europea davant l'acostament d'Orbán també a Moscou, però en canvi ha evitat pronunciar-se sobre els drets LGTBI i ha deixat clar que la política migratòria continuarà sent dura. Uh-huh. Explica'ns qui és Péter Magyar.
Doncs mira, o ve un oportunista o ve un geni de la política. El que està clar és que en 2 anys ha fet caure l'imperi Orbán. L'opacitat el rodeja. Sabem poquíssim concret del seu programa electoral. El que sí que sabem és que té una personalitat agressiva que a vegades queda a prop de l'assetjament i que pot tenir al cap idees molt controvertides per Orbán, com ens deia l'antic membre de l'Assemblea Nacional Hongaresa, András Schiffer.
No tinc cap dubte que si arriba al poder farà el possible per empresonar els seus opositors.
El primer viatge de Magyar a l'estranger serà a Polònia. A Europa, Ricard, l'esperen en candeletes.
Doncs, si és com ho has definit, Xavier, no ve un temps gaire cert, tampoc a Hongria, eh?
La idea, Ricard, és que s'està potser sortint del foc per caure les brases. Això caldrà veure amb el pas dels dies.
Bé. Doncs ho analitzarem. Xavier, gràcies. Una abraçada. Fins ara.
Bon dia.
En tot cas, Europa no dissimula gaire que s'alegra per la derrota d'Orbán.
Sí, veurem què passa amb el nou primer ministre, com deia ara el Xavier Vilà, però vaja, de moment tot han estat alegries. En un missatge a les xarxes socials, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que el cor d'Europa ara batega més fort. Recordem que no fa pas mai, no fa pas gaire, Brussel·les va demanar explicacions a Víctor Orbán després que algunes informacions revelessin que el seu govern havia informat directament al Kremlin de negociacions diplomàtiques europees. Molts líders europeus han celebrat resultats i la millor manera de resumir com veu Europa aquests resultats és que en això sí que han coincidit Pedro Sánchez i Alberto Núñez.
D'aquí a pocs minuts a les 9, Rafael Gras ens acompanyarà, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també tornarem a Hongria amb Xavier Vilà, l'enviat especial de Catalunya Ràdio. Serà l'Àgora amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
Cambiado.
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa a...
Per escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroën.es.
El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 13 d'abril, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 16.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corral i Pep Martínez. Bon dia.
Bon dia.
I ho dèiem a la portada, el dia d'avui té un nom propi, Rosalía.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo? Volver a la tierra.
Avui fa el primer dels quatre concerts al Palau Sant Jordi dins de la gira Lux. Marc Ruiz.
A hores d'ara hi ha pocs secrets de la posada en escena i el repertori que no s'hagin explicat o bé als mitjans o a través de les xarxes. Així se sap que tindrà una petita orquestra al centre de la pista, que l'escenari tindrà forma de mitja lluna amb aspecte de fusta o que les coreografies centraran l'espectacle. Queden algunes incògnites, això sí, com ara saber en quina llengua apareixeran els sobretítols, si ho faran en català o en castellà, i també hi ha molta especulació al voltant de qui se sotmetrà al confessionari. Altres incògnites, pujarà o no algun col·laborador a l'escenari? A Lisboa va cantar en memòria amb Carminho i a Barcelona podria pujar a l'escenari Sílvia Pérez Cruz per cantar la rumba del Verdón. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les entrades pels quatre concerts estan totes exaurides.
Sí, de fet, la gira per Europa té totes les entrades venudes. Avui anirem fins al Palau Sant Jordi per veure si ja hi ha gent fent cue. Parlarem també del fenomen Rosalía i dels seus inicis. Ho farem amb la directora de l'ESMUC i exprofessora de l'artista Núria Sempere i amb la periodista del Cor, Laura Fa. Tot això serà a partir de 2:15 del matí. Per cert, que els fans de Rosalía també la tindran avui per partida doble perquè s'estrena la tercera temporada de la sèrie Eufòria. L'artista catalana forma part del repartiment.
La sèrie, no el programa de TV.
Sí, no confonguem. L'artista catalana forma part del repartiment en una sèrie que està protagonitzada per Zendaya.
I és notícia d'ara mateix. A Lleida ha mort el noi agredit presumptament per dos homes que ja detinguts, acusats d'homicidi. El jove va caure des d'un tercer pis per un cel obert. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, en un primer moment el noi va quedar ferit crític amb lesions com ara un traumatisme al crani i el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova, on hores després va acabar morint. De moment, els Mossos han detingut els dos companys de pis de la víctima. Segons sembla, hi va haver una baralla entre tots tres i el noi, que tenia 22 anys, va caure pel cel obert del tercer pis. Això és una altura d'uns 10 metres. La policia investiga com van anar exactament els fets i quina seria la implicació dels arrestats en el suposat homicidi.
I ho llegim al País. Una alumna de sisè de primària d'una escola de Barcelona fa dos mesos que no va a classe després de denunciar un company per agressió sexual.
L'agressió va ser a unes colònies. Arran de la denúncia, el centre va aplicar el protocol i va separar els dos nens. L'acusat es va reubicar en una altra classe, però segons la família, la inspecció va revocar-ho perquè el cas passava a instàncies superiors.
I l'Agència Catalana de Consum inspecciona les clíniques dentals que, com va avançar aquí en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, van deixar penjats diversos pacients.
Són les clíniques Ora l'Estudio, que han tancat i deixat un miler de pacients sense tractament, tot i haver-los pagat. La plataforma d'afectats treballa per presentar una denúncia conjunta. Al matí de Catalunya Ràdio, fa uns dies, van parlar amb un dels pacients, el Salvador.
Hi ha una plataforma d'afectats, que l'altre dia et dic que eren més de 1.000, que recull tots els pacients de les clíniques de Catalunya i algunes del País Valencià. Em sembla que a Castelló també tenia alguna clínica, a Pinaròs o per això. I és aquesta plataforma, jo els recomano molt que la gent s'hi apunti. Estan pensant de fer una querella conjunta, no?
I avui comencen una vaga de 48 hores als pilots de Lufthansa.
Una vaga que afectarà els vols entre els principals aeroports alemanys i el del Prat. Una gran part dels previstos per aquest matí, per aquest dilluns al matí, entre Múnich i Frankfurt i Barcelona, ja surten com a cancel·lats al web de la companyia. També es preveu que els que segueixin programats pateixin retards.
I és notícia destacada de les últimes hores. Després de les crítiques rebudes, el govern fa marxa enrere en els incentius dels CAPs per reduir la durada de les baixes laborals. Berta Torrades.
La mesura havia generat polèmica i tant els sindicats com els partits de l'oposició havien alertat al govern que podia condicionar el criteri mèdic. Els comuns fins i tot havien amenaçat de vincular la retirada d'aquesta mesura al seu suport als pressupostos de la Generalitat. Òscar Riu, de la UGT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
És una mesura que el govern no hauria d'haver impulsat mai perquè culpabilitza la persona que està malalta, posa pressió als professionals de la sanitat, que ja en tenen molta pressió assistencial.
El govern defensava que la mesura pretenia evitar casos, com ara, baixes de fins a 5 mesos mentre s'espera un diagnòstic en situacions que no són greus. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
I notícia també destacada les últimes hores després d'haver d'aquestes crítiques rebudes. Per cert, que la consellera de Salut, Olga Pané, s'ha trencat el peroné i està de baixa. I avui explicarem també que Barcelona exporta població als altres 35 municipis metropolitans. Pep Martínez.
El flux migratori dona, en tots els casos, un saldo negatiu per a la capital respecte a les ciutats del seu entorn. Avui el periòdico destaca que arran d'això Barcelona rehabilita habitatge per mirar d'atraure gent jove. La idea passa per oferir lloguer de protecció oficial i revitalitzar equipaments en desús.
Avui en parlarem amb Javier Burón, exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona i autor del llibre El problema de la vivienda. I avui també explicarem que mig any després del pas de la borrasca a l'Alís pel Montsià, el municipi de Godall, un dels més afectats, continua sense recuperar la normalitat. Jordi Barranca.
Des del 12 d'octubre s'han fet obres als camins rurals i també als barrancs, però insuficients. Alexis Albiol, alcalde.
Reclamaria que alguna administració, el barranc pertany a l'ACA, per tant, ens poguéssim assentar i mirar de fer alguna actuació perquè aquest barranc, doncs, bueno, d'alguna manera, frenar o desviar l'aigua que passa pel centre del poble.
Els propietaris de les cases afectades encara no han cobrat i els afectats tiren endavant amb el suport dels veïns i familiars. Des de Godall, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tenim una setmana un cop més molt carregada als tribunals. Torna al judici el cas Pujol amb la fiscalitat dels encausats i l'entramat financer a Mèxic com a protagonistes. Maria Núria Revetlla.
Arrencarà la setmana amb la declaració i el peritatge de funcionaris de l'agència tributària que abordaran l'anàlisi dels comptes i el patrimoni de la família Pujol. El presumpte blanqueig de capitals l'analitzaran diversos perits econòmics i tributaris. L'anomenada trama mexicana comptarà amb testimonis que viuen en aquell país i que, segons la fiscalia, van emmascarar fons dels Pujol, que en realitat eren inversions en el sector del joc mexicà. Si tot va com està previst, la pròxima setmana de judici serà el torn dels Pujol. L'expresident, segons han indicat fonts judicials a Catalunya Ràdio, s'acollirà al dret a no declarar. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també a Madrid, el Suprem reprèn avui el judici del cas Ábalos. I està citada l'exparella de Koldo García, que va parlar l'entrega de diners en efectiu. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, quarta jornada del judici. Continuen els testimonis, com dius, destaca l'exdona de Koldo, també l'exsoci del Dama o l'exdirector de carreteres, tots tres investigats a una altra causa paral·lela de corrupció a l'Audiència Nacional. Això pot influir avui a l'hora de seleccionar si responen o no a tot el que se'ls planteja. Se'ls ha citat perquè expliquin precisament si van participar dels negocis d'Ábalos i Koldo per influir i que l'empresa del Dama es fes amb contractes de mascareta, recordem-ho, en plena pandèmia, a canvi d'altres favors.
I avui també es reprèn el judici del cas Kitchen, de suposat espionatge del Partit Popular a Luis Bárcenas, amb els investigadors d'afers interns.
Sí, comencem ja entrant en matèria amb els primers testimonis. Avui, aquests dos agents que van fer informes sobre la causa, posant per escrit els indicis que incriminaven l'exministre Fernández Díaz i el seu número 2 com els cervells de la trama per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, robar-li material sensible sobre la caixa del partit, la Caixa B. Setmana també de pes on declararà l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó, un càrrec polític
polític que fins ara s'ha desvinculat de la trama.
Yo al señor Villarejo jamás he despachado con él. Jamás he comido con él. Y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas.
Caldrà esperar la setmana que ve per escoltar un dels plats forts del judici, el testimoni de l'expresident Mariano Rajoy.
I una jutgessa processa Vito Quiles per injúries i calúmnies contra el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.
Quiles es referia al dirigent de l'Organització de Consumidors com a criminal o estafador i insinuava que estava vinculat amb casos de pederàstia. La magistrada ho veu intolerable.
I d'aquesta nit, Pedro Sánchez demana a la Xina que ajudi a reduir el dèficit comercial i faci més per resoldre els conflictes de l'Iran i Ucraïna. El president espanyol ha començat la visita al país xinès. Pequim, Francesc Canals.
Discurs de Pedro Sánchez a la prestigiosa Universitat de Tsinghua, però adreçat molt més enllà dels 400 estudiants que hi han assistit. Missatges directes i diàfans enfront dels de suma zero, implícitament Donald Trump, defensa un multilateralisme amb regles en què la Xina obri realment el seu mercat perquè la Unió Europea no s'hagi de tancar, ha dit. Referència amb això al superàvit comercial xinès. Aposta també per una reforma de la governança global en què Occident ha de renunciar, diu Sánchez, a les seves quotes de poder en benefici dels països del sud. Són arguments que sonen bé a orelles de la Xina. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
I tenim enquesta també a La Razón.
Quasi fa no fa en la línia de la resta que es publiquen durant aquestes setmanes. Victòria clara del PP, però Feijóo necessitaria Vox, que doblaria resultats per a la investidura i per a governar. Dreta i ultradreta podrien sumar tots dos 200 diputats. El PSOE perdria una dotzena d'escons. Sumar s'enfonsa.
I el País parla de xoc a la cúpula de l'Església espanyola per la pròxima visita del Papa.
Segons diu, hi ha diferències entre el sector conservador, que planteja actes més convencionals, i l'aperturista, que aposta, per exemple, per misses en espais oberts o trobades amb no catòlics. Hi ha la proposta que també intervingui des del Congrés, seria el primer pontífex en parlar-hi, però el sector conservador tem que Vox ho boicoteixi. El Vaticà, en tot cas, no ha aprovat encara l'agenda.
I per cert, qui ha carregat contra el Papa és Donald Trump.
És un home que no creu en aturar el crim, un home que considera que no hauríem de jugar amb foc en països que volen armes nuclears i que podrien fer esclatar el món. I ho dic clarament, no sóc fan del Papa Lleó.
Al Perú, Keiko Fujimori, filla del controvertit expresident condemnat per delictes contra els drets humans, lidera els sondejos a peu d'urna en una jornada electoral que s'amplia avui per resoldre les incidències que han impedit votar a més de 63.000 persones. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
El sainet surrealista de la política peruana s'ha fet present en aquestes presidencials. 64.000 peruans s'han quedat sense poder votar per problemes en el repartiment del material electoral i també per meses sense constituir. L'ens organitzador dels comicis nega responsabilitats i diu que és culpa d'una empresa contractada de transports. Centres de votació obrint hores tard, votants fars colpejant les portes, reclamant poder sufragar, i un caos que ha acabat amb un ajornament de les eleccions fins aquest dilluns. S'ha posat fre al recompte de vots, que ja s'havia iniciat amb enquestes també a peu d'urna publicades. Escoltem Roberto Borneo, és el president del Jurat Nacional Electoral del Perú.
Y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Garantizarle a todo el mundo de que está garantizando la legalidad del proceso.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els peruans que viuen a Catalunya van poder votar ahir a la Fira de Barcelona, on es van formar llargues cues.
Hi ha censats gairebé 60.000 peruans a Catalunya. L'Adriana, l'Álvaro i la Brenda explicaven ahir per què anaven a les urnes.
Ahora la situación está muy difícil y tengo familia todavía ahí. Yo creo que era necesario venir a votar, aunque no sé si lo contarán o no.
Hay mucha delincuencia, no se puede vivir en Perú, la verdad. Es muy complicado, el transporte es malo, para vivir ahí es malo, el sueldo es malo.
Rafael López Aliaga, él ha trabajado mucho por Lima, que el alcalde de Lima, y veo que sus propuestas son buenas. Ojalá que gane.
Els peruans són el vuitè col·lectiu estranger més nombrós a Catalunya.
En marxa també el judici del Pelicó suec, el cas d'un home de 62 anys acusat de prostituir durant 3 anys la seva dona.
Se l'acusa d'haver-la drogada i haver-la emborratxada perquè tingués relacions amb més de 120 homes. L'home de 62 anys està acusat de proxenetisme agreujat, violació, maltractaments i amenaces, entre altres delictes. La fiscal calcula que l'acusat va guanyar més de 46.000 euros.
I atenció, perquè més de 80 editorials i il·lustradors catalans participen des d'avui a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, la cita més important del món en aquest sector. Ho fan sota el lema Catalunya, terra de llibres. Montse Camps.
La delegació catalana treballarà fins dijous per obrir nous mercats i tancar acords de traducció. Edgar Garcia és director de l'Institut Català d'Empreses Culturals en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tots els il·lustradors i il·lustradores posen en contacte amb potencials clients, per tant, editors i editorials del món. La veritat és que la il·lustració catalana té una presència enorme en termes internacionals.
Entre les 48 editorials i els 38 il·lustradors catalans a Bolonya destaquen la selecció de l'obra Soc una ciclopeta, de Martí Alcón i Emília Esteban, a l'aparador internacional de projectes inèdits, i la tria de 5 títols il·lustrats, com el de Cristina Cerdà o Cristian Robles en l'exposició de referència de la fira. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
I passa, parlant de llibres, Eduardo Mendoza presenta avui al migdia la seva nova novel·la, La intriga del funeral inconvenient. I atenció a això, perquè ICAT celebrarà amb una gran festa el seu doble aniversari. 20 anys de vida de l'emissora i 10 edicions del desconcert. Vitamina de l'amor.
El 5 de maig a la sala Apolo de Barcelona, amb Mamaduixa, Alosa, Lil Dami, Venus, Sidoní, Dan Peralbo i El Comboi. L'acte el conduiran Aina Ostrell i Frank Lluís Giró, del programa Nota de Veu, i l'entrada és gratuïta, però va amb invitació. Per tant, ja la podeu demanar al web i l'app d'ICAT.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada. I a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies. I nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Aquest any, a General Òptica.
Capità, diria que veig alguna cosa allà davant.
Un capità, unes ulleres.
Allò és un iceberg. Estribord.
I el vaixell més famós sí que arriba a port.
Veure-hi bé és una altra història. Vine a General Òptica i aprofita un 40% de descompte en totes les ulleres graduades. General Òptica.
Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, el Barça es concentra avui a Madrid de cara a la tornada de la Champions davant de l'Atlètic de Madrid.
Arriba a les 12 del migdia a Madrid. L'equip blaugrana viatja avui mateix per afrontar aquesta eliminatòria decisiva en què ha de remuntar el 0-2 de l'anada. Els blaugranes no compten amb Marc Bernal, però sí que confien a recuperar Gerard Martí.
I Mbappé no s'entrena amb el Madrid abans del transcendental partit de dimecres.
Ara, aquests quarts de final, tornada de la Champions davant el Bayern de Múnich. El jugador té una ferida al cap en punts de sutura i, per precaució, es reserva pel partit de Lliga de Campions. El president del Madrid és Florentino Pérez.
Ha sido el Real Madrid y es el mejor club del mundo, el más laureado y también el más querido y admirado por nuestros valores y por la unidad que hemos sabido forjar en los buenos momentos y también en las circunstancias más difíciles. Siempre he dicho que
no és un missatge de Nadal, són declaracions en un acte davant els socis. Jugats a primera, Atlètic Club 1, Villarreal 2, Osasuna 1, Betis 1, Salta 0, Bilbao 3, Mallorca 3, Rayo 0.
Yannick Sinner recupera el número 1 mundial del tennis en la victòria de Monte Carlo davant de Carlos Alcaraz.
Ho aconsegueix amb 2-7, 7-6 i 6-3. 7è títol també consecutiu del Barça a la Lliga d'handbol. Dic amb jugador blaugrana.
Que és una lliga que bueno, tenemos más por perder que ganar, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo y también yo creo que lo que valoramos mucho es la forma de cómo la ganamos, porque podíamos ganar la Lliga de... Con más derrotas o empates.
A la Lliga de bàsquet, victòria del Barça davant el Bilbao, del Manresa contra el Joventut. A la Lliga femenina, l'Uni és segon amb la victòria a la pista de l'Encino.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 5 minuts de 8:45. De seguida obrirem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio en una setmana en què parlarem de Rosalia. De fet, començarem anant cap al Palau Sant Jordi per saber quines les primeres sensacions del dia en aquesta cua ja de fans que hi ha per entrar al concert de Rosalia. Ho explicarem d'aquí a pocs minuts amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans... El matí arrenca pendent de fins a quin punt el Partit Popular es farà fort en la seva campanya contra la regularització d'immigrants que demà aprovarà el Consell de Ministres. Aquest matí es reuneix l'executiva dels Populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí. La previsió és que demà el Consell de Ministres ja aprovi aquesta mesura. Es comencin a presentar les primeres sol·licituds fins al 30 de juny. Se n'esperen més de 500.000 i el PP carrega amb força perquè diu que és obrir la porta a milers de persones sense controls suficients i es colaran, diu, adverteix, delinqüents. El PP d'Ayuso, de fet, ja anuncia que recorreran la decisió i critica que no es donen més recursos a les comunitats, per exemple, per cobrir les necessitats en sanitat o serveis socials.
D'aquí a mitja hora obren les inscripcions dels casals d'estiu a Barcelona. Redacció Marc Jurado.
Sí, és una oferta amb més d'un miler d'activitats per infants d'entre 1 i 17 anys. Inclou, en Ricard, casals amb activitats esportives, artístiques i de lleure, i també colònies i campaments. Es fa dins la campanya T'estiu molt. Altres municipis ho faran al llarg d'aquest mes o principis de maig.
I avui també doble celebració d'aniversari. Es commemoren els 150 anys del naixement de Pau Casals i el Vendrell ho celebra amb un acte cultural important. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Sí, bon dia. És l'acte oficial d'obertura d'aquesta celebració que començarà a les 7 a l'auditori de l'Escola de Música del Vendrell, que porta el nom del mestre, amb la presència del president Salvador Illa en un acte que vol posar de relleu la figura del Casals Músics, però també del que va lluitar per la pau i els drets de les persones. Després l'acte continua a l'exterior. Arrenca així un any ple d'activitats organitzades per la Generalitat, la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell.
D'altra banda, Girona, també aquest matí es fa l'acte central per celebrar els 70 anys de l'Hospital Josep Trueta. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Va obrir les portes el 13 d'abril de 1956. Hospital de referència, cada any atén 80.000 urgències i s'hi fan 13.000 operacions a cirurgia major. Aquest matí, a partir de les 11, hi ha festa d'aniversari a l'Auditori de Girona amb més de 600 convidats. Això quan ja ha començat el compte enrere per al seu trasllat i ampliació al sud de Girona a partir del 2030 i quan encara no se sap què se'n farà de l'edifici actual.
I també estem pendents de la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem els retards que hi ha a la línia R11 de Barcelona a Portbou, amb demores que poden arribar als 55 minuts. A Barcelona a Sants, el tren que ve de Reus hi arribarà 3 quarts d'hora més tard del previst. Pel que fa als autobusos a Segalers, hi ha retards a la línia Caldes de Montbui a Sabadell i també a la línia Barcelona-Sentmenat. I pel que fa al transport aeri, avui que hi ha vaga de pilots de Lufthansa, s'han cancel·lat 2 vols que hi havia previst entre Barcelona i Frankfurt, però en canvi l'avió que ve de Múnich i que ha d'aterrar ara a 8:45 tocats sí que ha sortit i arriba a l'hora prevista.
I com tenim les carreteres? Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Avui déu-n'hi-do els punts vermells, eh?
Déu-n'hi-do, bastant vermell. Avui a tot el mapa, gairebé tot el vermell, però el tenim cap a Barcelona, tant des de Llobregat com des del costat Besòs, a totes les vies i també a les dues rondes, sobretot ara cap al Llobregat i també la destaquem ara la B231 a Esparreguera, en aquest cas, però per un accident.
I pot ser, Txell, que la setmana passada fos més tranquil·la, és a dir, que fos una setmana tornada a mig gas?
Pot ser, podria ser.
Em va semblar que això, que no arrencava del tot. I avui
sí,
ja torna...
No, sí, no teníem les cues que tenim avui. Ja. Això sí.
I algun punt taronja?
Sobretot la P7, entre Cardedeu i Cerdanyola en sentit sud, per un accident que ja s'ha retirat, i també la C58, però avui de sortida de Barcelona.
De seguida parlarem de la setmana de concerts de Rosalía a Barcelona, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Redacció, Sílvia Solanes.
Doncs mira, parlarem de les migracions entre Barcelona i l'àrea metropolitana. Ho farem amb l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón. També parlarem d'Hongria, després del canvi de rumb del país amb les eleccions d'ahir. També com ha afectat als bibliotecaris les paraules de Rufián, dient que preferia omplir TikToks que biblioteques. I entrevistarem Xavier Melero pel seu llibre Crímenes Decentes, i com cada dilluns i després del derbi, Àgora Esportiva.
Avui a l'Àgora d'aquí a pocs minuts obrim l'Àgora amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Es va acabant la pluja.
Sí, li queden una, dues hores com a molt, en queda el litoral i a les comarques de Girona, però ràpidament anirà marxant. Quedaran núvols una estona més durant el matí, però després també la tarda. S'obriran grans clarianes, s'imposarà el sol, amb algunes nuvolades que podrien tornar a créixer al nord-est, potser també a la Vall d'Aran, i deixar petites ruixats en aquestes zones. I avui també hi ha tramuntana i mestral, per tant avui les temperatures encara es mantindran a ratlla amb tota aquesta entrada vent del nord, les més altes 20-22, però a partir de demà, sol i lentament van pujant les temperatures, però ben bé a finals de setmana ens enfilarem una altra vegada per sobre els 25, gairebé 30 graus a les zones més càlides.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, arbres africans tan alts que poden governar Madrid era Ayusos. Avui, dilluns, un Enigmàrius alfabètic arrasa l'alfabet i només en queda la porta de 6 lletres. Arrasa l'alfabet i només en queda la porta 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Catalunya Ràdio.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Renew. Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Potser no coneixes el David Foster, però ell és el músic d'estrelles com Whitney Houston o Celine Dion.
En David és un dels millors productors i compositors de tots els temps.
Michael Bublé.
Si sabessin el que sé jo, encara el venerarien més.
O Barbra Streisand. David Foster, la música de les estrelles. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies, amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, la professora de dret Montserrat Nebrera i la sindicalista Afra Blanco.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
D'entrada enviem escalf al Pau Llong, que ens està escoltant des d'algun lloc de la xarxa viària catalana, tenim entès. De seguida el tindrem entre nosaltres. I el David i la Montserrat, doncs, del tema que deu parlar molta gent avui quan surt al carrer, que no sap quina roba posar-se. Venim d'una setmana amb manera curta i avui torna a ser dia de paraigua, de jaqueta, sí, pràcticament tardor hivernal.
Però ja va haver una mica de relaxament, no?
Perquè... No, està bé.
Home, portàvem uns dies...
És una primavera moguda.
Feia molta calor, aquest divendres.
Aquest dissabte feia...
Dissabte feia molta calor.
Mentre no es morin les plantes d'aquestes espantades, sí, que sí que no.
Sí, sí. Per cert, aneu a Rosalia o no, algun dia d'aquests?
No, jo de dir, desgraciadament no, perquè no he trobat entrada i tal, però m'encantaria.
Però tu, David, perquè... tu tens contactes...
Sí, però amb això de la Rosalia, no.
No. Si fos un acte
això de... Això de la Rosalia és un món si que no domina el David.
Però m'encantaria, perquè em té fascinat el fenomen Rosalia, em té fascinada la música i em té fascinada el seu fenomen, no? És extraordinari.
I aniràs, Montserrat, no?
No. Jo, en general, als concerts, i més encara tot el follon d'anar per trobar el lloc i, per tant, matinar el dia anterior o l'altre...
Us esteu fent grans, ja.
No, però en general, En general m'ha passat...
Bueno, entenc que tu sí que hi vas, no?
Jo hi vaig dimecres, O sigui que dijous faré una veu de ressaca que...
Faràs una crònica.
No.
Escolta, es veu que la gent surt plorant, eh?
Ah, sí?
Sí. Hem vist cròniques dels primers concerts aquests de Madrid.
No, tinc moltes ganes.
I gent molt tocada i que plora, i es veu que és una cosa sensacional.
Tinc moltes ganes. Afra, ja has anat o no a Madrid?
No he anat, però tinc entrada pel de Bombori, això sí.
Ah, mira.
Això sí. Bueno. Em hauria encantat tenir per Rosalia, però no he arribat.
Va, tot tornarà. El Pau Llong està arribant perquè està en un embús, però està a punt d'arribar aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, exacte. Doncs mira, comencem al Palau Sant Jordi per saber si hi ha molta gent que ja està fent cua a aquesta hora. Lara García, bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard. Doncs mira, ara mateix hi ha una vintena de persones aquí als accessos principals del Palau Sant Jordi, ja fent cua, asseguts, amb cadires que s'han portat, menjant entrepans...
Quina edat, més o menys?
Joves, tots, joves. Entre 20-30 anys, sí.
Sí, avui se salten les carreres...
Avui se salten carreres, se salten
la feina... Sí.
Exacte,
ho paren tot.
L'atur, tot.
Exacte, ho paren tot per venir aquí davant del Palau Sant Jordi i fer cua per la Rosalia, i un d'ells és el Pol. Pol, bon dia.
Hola, bon dia.
Quanta estona fa que ets aquí?
Doncs hem arribat sobre les 7 del matí avui.
No és la primera vegada que fas això?
No, ja altres concerts, per exemple Lady Gaga, també vam venir més o menys a aquesta hora, però avui el dia no acompanya molt el temps, però bueno, aquí estem.
Però a les 7 del matí, Lara, o sigui, si arriben a les 7 del matí, com estaran a les 9 del vespre? És a dir, estaran destrossats?
Clar, Ricard, si arribeu a les 7 del matí, a les 9 del vespre estareu destrossats.
Pot ser, però espero que valgui la pena. Espero que valgui la pena aquest esforç.
Clar que plora.
Tu treballes, Pol. T'has demanat festa?
Jo m'he hagut de demanar festa avui, sí, per estar aquí.
Però un dia és un dia.
Sí.
Voleu posar-vos a davant de tot, m'explicaves abans.
Sí. Volem veure-la el més a prop possible, quasi tocar-la.
Esteu nerviosos?
Una mica.
Home, ja t'hi noto, eh?
Bastant, sí. Bueno, a veure.
No és el primer cop que veieu la Rosalia, però...
No, jo l'he vist en tots els concerts que ha fet aquí al Palau, però és el meu primer a pista.
Per tant, tu ets un dels principals fans de la Rosalia.
Jo, molt fan, des de sempre, des del principi de la seva carrera.
Com passareu el dia? Us heu portat entrepans, us heu portat cadires, què fareu?
Doncs jo porto l'esmorzar només, després demanarem algú per dinar, suposo que ens el portin aquí.
Molt bé. Doncs, Pol, que vagi molt bé el dia, no passeu gaire fred i espero que us pugueu col·locar davant de tot a la pista.
Merci, moltes gràcies.
Doncs ja ho veieu, Ricard, ara parlarem amb més gent que hi havia per aquí fent cua.
Hi ha algú, més gran de 40 anys per aquí o
algú més gran de 40 anys? Doncs espera, que ara te'l busco. Demanen si hi ha algú més gran de 40 anys des de l'estudi. Mira, aquí tenim una.
A veure.
Bon dia.
Bon dia.
Com et dius?
Joaquí.
Joaquí, espera, explica'ns. Tu t'has demanat festa de la feina, com t'has muntat el dia per venir aquí?
Pues m'he demanat dos dies de suïs propis, el d'avui i el de demà, i vinc de Valldusó, Castelló.
Caramba.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, un poc llarguet, però bueno.
Bé. Val la pena?
Molt val la pena. La veritat és que sí. Em fa molta il·lusió perquè és la primera vegada que la veure en persona.
I molt fan,
i a més estic així en pista des de les 7:30 del matí per poder veure-la de prop. Espere, clar.
És el disc que més t'agrada, aquest?
Tots m'agraden, però clar, este és el més místic que té, i a mi això m'agrada molt.
Com preveus passar el dia? Aquí fa una mica de fred.
Bueno, aguantarem el que faci falta per veure-la. La veritat és que me fa molta il·lusió. Per mi, per les meves filles, per ma mare, i jo què sé, a més la xica s'ho mereix, que és molt maja.
Molt bé, Joaquim, moltes gràcies. Adeu. Que vagi molt bé. Doncs ja ho veus, Ricard, aquí hi ha moltíssima gent ara mateix, ja et dic, una vintena de persones, i sí que és veritat que TMB ja ha dit que posarà molts busos llançadores per arribar aquí al Palau Sant Jordi per aquella gent, doncs, que no es pugui demanar, per exemple, un dia de festa per venir a fer cua davant del Palau.
Doncs gràcies, Lara, per aquesta crònica. 20 persones ara mateix ja fent cua per entrar al Palau Sant Jordi. I tot això, també hi ha polèmica amb els fotògrafs. Què ha passat, Marta Viana?
Doncs mira, es queixen que no els estan donant acreditacions professionals i que, per tant, no poden cobrir com ells voldrien aquest concert de Rosalía, aquests 4 concerts que farà Rosalía. Aquest cap de setmana, de fet, el Col·legi de Periodistes i diverses organitzacions professionals han fet un comunicat precisament per explicar i queixar-se sobre aquestes restes restriccions d'accés als fotoperiodistes i també als equips de televisió als concerts. Els experts diuen que això no és nou, però que són pràctiques cada vegada més habituals, i el que es queixen els fotoperiodistes és que diuen que això atempta contra el dret a la informació i al treball.
Què en penseu d'aquesta polèmica? Pau Llong, hola, bon dia. Com estàs?
Hola.
Aniràs a Rosalía o no?
No, no aniré a Rosalía. He començat plorant també al matí, com tu ploraràs dimecres, que sentit que ploraràs molt.
Però per què has plorat? Pel trànsit.
Porto una hora i 45 minuts intentant arribar en aquesta casa. No
quan
sé,
quan
no,
trigues habitualment sí, 40 minuts.
45 minuts, sí. Hi havia un pinyo allà a la P7 i després a la ronda, i és realment infernal, però vaja. Dit això, perdoneu. No hi aniré. No he aconseguit entrada. M'agrada molt la música de Rosalía, ja t'ho vaig dir, però, bueno, les lletres tampoc m'han acabat de... No ho sé, no m'ha de connectar molt amb aquest disc, la veritat, eh? Però vaja, segur que t'ho passaràs la mar de bé, espero.
Sobre la polèmica dels fotoperiodistes, sí, que ara dèiem, què en penseu d'això? Perquè cada vegada ho fan més. Abans dèiem Bob Dylan, també crec que no deixava entrar els telèfons mòbils perquè gravessin. En fi, no sé què en penseu.
Bé, crec que això forma part de el salt de megaestrella que està fent la Rosalía i forma part d'aquest tipus de pràctiques que, d'altra banda, crec que són bastant generals, no?, en aquest tipus de concerts. Mm.
Jo he llegit el Jordi Borràs, perdona.
No, sí, no. Digues.
No, he llegit el Jordi Borràs i altres que ho han compartit, però no ho he pogut seguir amb detall. Entenc que hi ha qui considera que això, doncs, vulnera el dret a la informació.
No, el dret a la informació no es vulnera, perquè fotografies n'hi ha a tot arreu dels concerts que ha fet, perquè la gent fa fotografies.
I vídeos.
No? I també te deixen entrar periodistes. Per tant, és una qüestió més gràficament, que entenc que ella vol controlar la seva imatge.
Però és raro, no? Perquè no ho entenc, perquè no la controla, perquè tothom pot fer fotos i penjar-les. Llavors, en quin sentit ho controla?
Jo hi veig, jo en això sóc crítica, en aquesta actitud, perquè sí que considero més que la professionalitat del fotoperiodista està sent molt denostada. I si a més tenim els artistes que participen d'aquesta privació de la feina, del treball, no es pot comparar el treball d'un fotoperiodista amb el treball que puguem fer, que no és treball, amb la fotografia que podem fer amb el mòbil, no? I jo aquí considero que la Rosalía Rat i que el seu equip erra com han errat altres professionals, estan errant.
Jo de tota manera, és veritat, que la feina s'ha de valorar de les persones que professionalment s'hi dediquen, però amb un mòbil i una bona actitud, molta gent ha estat capaç fins i tot de competir amb fotògrafs, ho saben els propis fotògrafs, no? Abans parlàvem de tot l'efecte que tindrà la intel·ligència artificial sobre la creativitat. Clar, estem entrant en un món molt complex i complicat, en el que jo crec que aquesta decisió és més aviat, com molta part del que envolta Rosalía, un enorme, magnífic projecte de màrqueting de la projecció com a estrella d'una persona, més enllà de la seva vàlua, no? I això li dona un altre toc de mític, no? No es pot entrar, com les grans estrelles, no es pot entrar.
A vegades els fotoperiodistes, hi ha una interferència amb l'artista, no? Perquè es posen davant, entre el públic i l'artista es genera un... Però vaja, sempre és veritat que això es controla, es deixen entrar un parell de cançons, després es treu...
Però bueno, ho veiem també en els mítings dels sí, polítics, que ja envien les imatges que volen que surtin i no volen que surtin imatges... És a dir, hi ha com una mena de control del relat per part de
l'estat. Una cosa, em diuen que els fotògrafs sí que podran fer fotos, el que no és que no estan acreditats per fer-ho en llocs privilegiats. O sigui, i entrar gratis al concert. És a dir, poden pagar l'entrada, van allà, fan les fotos que vulguin, amb les càmeres que vulguin.
D'acord.
Sí, més mitificació de la Rosalía front la no mitificació del fotoperiodista.
Clar, és que des del punt de vista de la protecció de la seva imatge, com ho estàveu explicant, no s'entén, perquè és que tothom fot vídeos ella mateixa.
És el propi ritual de no deixar entrar. És això el que és notícia. I, per tant, estem parlant d'això també sobre Rosalía.
Ella se li ha
preguntat. Jo crec que és un element més de la construcció del
seu relat.
De la seva estrella fulgurant.
Artista total, bàsicament.
I la nova mística, no? La nova religió és fer cua no davant d'una catedral, sí, sinó de les noves catedrals.
També dir pels fotògrafs que es queixen, això no és censura. Vull dir, si et deixen entrar en una càmera, no és censura. No. El que no tens és una entrada gratis per anar al concert. Però això no és censura. Altra cosa, la censura és una cosa bastant més
sèria.
Igual
aquí hi ha un punt del fons de la polèmica, sí.
Però, bueno, al final sí que és veritat que col·lisiona, no? Jo haig de pagar la meva entrada per anar a fer la feina? No?
És un gran debat. Si tu has de, és a dir, perquè al final el crític, ara no parlo del fotògraf, però el crític, per exemple, que té entrades gratis de teatre tot el dia i va a teatre tot el dia, entra allà...
Què s'ha de fer per ser un crític de teatre?
I té una... O és igual, la Mònica Planes a la tele, no? Té aquesta tribuna i pot anar fotent cleques a qui vulgui i amb una, i anar veient les sèries abans que ningú i tot això. Doncs escolti'm, si vostè ha d'anar a destrossar una cosa, doncs pagui-la.
No, però aquest és un altre debat, és el debat sobre els crítics
astronòmics, no, els crítics astronòmics
cosa.
Es paguen el seu dinar i després diuen el que volen. Si tu vols ser lliure, el mitjà de comunicació que et pagui l'entrada.
No tots, tots es paguen
jo
el seu dinar.
Jo vaig tenir un amic que era un gran pope de la gastronomia, que aquest anava amb un descompte substancial a tot arreu, però moltes de les guies tenen establert com a criteri que no poden ni avisar ni han de pagar estrictament el dinar que es mengen.
Sí. Però clar, aquí els mitjans de comunicació també s'haurien d'esforçar, i entenc que cada mitjà té la seva complexitat, també s'hi han d'anar pagant tot, doncs al final
això
la podrem
també,
fer.
Les noves tecnologies també han avançat, perquè gent que va, que jo criticaré i tinc un podcast i que parlaré de tu i que per tant m'ho pagues, això ja ha passat més d'una vegada. I restaurants han dit que sí, i restaurants han dit que no. Sí, per tant, en tot
però
això...
Però vull dir, en comptes de renyar a Rosalía, el que potser hauries de fer com a treballador és exigir la teva empresa que et pagui l'entrada per ser lliure, per fer les fotografies que et toqui.
Jo crec que acabes de tocar el botó, perquè dins del món del periodisme o el fotoperiodisme sabeu tots perfectament que aquí la relació entre fotoperiodista i mitjà de comunicació moltes vegades és de fals autònom.
Bueno,
o
ja està,
autònom. I rau aquí un enorme problema. Perquè aquí li exigeixes.
Però és
no?
que és això el
tu
tema.
Tu pots vendre la teva feina, no la pots vendre.
A mi m'agradaria veure el Col·legi de Periodistes com s'agrupa i defensa els treballadors. I diu, escolti, vostès com a autònoms doncs han de tenir dret. Clar, però és que és això el que ha de fer el Col·legi de Periodistes, no fer comunicats dient que Rosalía en deixa... Escolti, Rosalía, que faci el que li doni la gana. El que ha de fer és el mitjà de comunicació que pagui l'entrada dels professionals perquè siguin lliures treballant. Això és el que ha de fer el Col·legi de Periodistes.
De fet, tu pots fer amb dues denúncies, però una segur...
És molt fàcil fer comunicats.
Però una segur amb molta més vehemència i molta més acció, que és aquesta segona que tu estàs dient. Estic absolutament d'acord.
És que això és un Col·legi de Periodistes.
Absolutament. Absolutament, perquè
més, gremi,
que dins d'aquest sector d'activitat tenim un alt nombre de personal que està com a fals autònom o com a trade, que no deixa de ser un fals autònom, en la meva opinió, en la meva humil opinió. O sigui que totalment d'acord amb això que estàs dient. Sí. Mm.
No ho sé, jo em declaro incompetent, és que no... M'estàs convencent una mica amb l'argument, no hi havia pensat. Alhora confio, sincerament, confio, perquè a vegades també confies en persones, no només en informacions, i vaig veure que el Jordi Borràs estava molt enfadat amb això i, per tant, confio en que deuen haver-ho pensat
perquè no li paga l'entrada, sí, clar.
Bueno,
però tu pots fer doble denúncia.
És això,
Ricardo. Però si pot entrar, ell pot entrar amb una càmera. És que no li prohibeixen entrar amb una càmera. El que li prohibeixen és una acreditació per anar al lloc privilegiat a fer la fotografia. Jo ja entenc que això és una dificultat per la feina, ja ho entenc.
Ja, però d'això que dius se'n desprèn que tothom hauria d'haver de pagar... És a dir, per exemple, l'ACN, una agència pública de comunicació, que jo tinc col·legues que hi corren. El que estàs defensant és que tothom hauria d'haver de pagar per tots els espectacles que van a veure aquesta gent, que potser en veuen 20 cada setmana per poder fer ressenyes i servir... O sigui, al final sí és un servei públic, no ho sé.
Però és un servei públic, fer-li propaganda a Rosalía, és que no entenc.
Propaganda, no. Està cobrint un esdeveniment...
Sí, un esdeveniment...
Que és d'interès...
Ferran Adrià també era un esdeveniment mundial i no podies anar a menjar a Ferran Adrià perquè eres un periodista, és que no...
Però en tot cas, la Rosalía...
Pensem que som el... No sé què ens pensem que som.
En tot cas, podem ser crítics amb l'acció...
No, és que potser tens raó. És que no ho sé, no ho havia pensat.
Clar, jo crec que podem ser crítics amb l'acció de Rosalía, perfectament, o no. Però, en tot cas, el que sí que evidencia és que, a veure, si poden entrar i no, i el quid de la qüestió rau en haver de pagar, no haver de pagar aquesta entrada, sí que és veritat que, home, tu per poder desenvolupar la teva feina pot existir Rosalia, però sobretot qui ha d'existir és una entitat de mitjà públic o de mitjà de comunicació que es faci responsable d'aquests costos. Que el gran problema però, és
però,
que...
Però, sincerament, jo crec que aquí, aquesta polèmica no va pel dret a la informació ni per la censura.
No estic parlant d'això. Jo el que estic dient és que la pregunta és, molts d'aquests fotoperiodistes estan mosquejats, i dic amb raó, perquè per poder fer la seva feina hauran de pagar una entrada que no li pagarà l'entitat a qui vengui el que han fet, perquè no existeix una relació laboral normal i és anòmala, per no dir irregular. I llavors aquí sí que entenc perfectament el que s'està dient. Ostres, doncs el Col·legi de Periodistes s'hauria de posar a denunciar aquesta manca de relació, perquè si no fa que precisament aquest treballador o treballadora ha de pagar-se una entrada que al final no li surt a comprar.
Això no és una pràctica estesa, és a dir, la majoria de gent deixa entrar els periodistes.
Perquè és una relació de poder el que estem avaluant aquí. És a dir, la majoria de músics i artistes estan encantats de que vinguin a cobrir i per tant deixen entrar gratuïtament i posen una alfombra vermella. Hi ha una relació de poder perquè la Rosalia no necessita ningú d'aquesta. No necessita la feina, no necessita el Ricard fent una editorial.
Avanço una hipòtesi boja. Avanço una hipòtesi boja. I no podria ser que s'han demanat d'acreditar 10.000 periodistes i tot plegat i han decidit posar límits.
És que aquí també m'arriba que hi ha molta premsa local que ha demanat acreditar-se.
A on t'ha de pagar? Si pensem que algú t'ha de pagar per entrar, a on t'han de pagar per entrar? És a dir, quines són les circumstàncies segons les quals l'empresa ha de pagar la feina que fa el fotoperiodista? El concert de Rosalia sí, però el restaurant de luxe no? És a dir, per què la feina...